Senyores i senyors, les 12 del migdia, hora de l'Àngelus, i amb tots vostès, Converses Consentides. Un espai obert a tothom amb el consentiment, o no, de la respectable audiència de Cugat.cat. Un espai radiofònic on hi cap tot tipus de converses. Parlarem de tot i més, i amb alguna més que hom anomena forces vives. Amb Rogeli Padró, Toni Samsó i Alba Roda.
Bon dia. Bon dia a tothom, yeah, i benvinguts, bon dia, i bon benvingudes fred, a l'hora bon de l'Àngelus. Són les 12. Les 12 van tocar. Ja som aquí, els Converses Consentides.
I el Rosari.
Com esteu?
I el Rosari.
Bé, molt bé.
El Rosari el passem cada dia.
Ah, amb il·lusió, que diu
l'Aurora. Amb il·lusió. Visc?
Il·lusió. Amb L geminada.
Geminada. Il·lusió.
Jo gemino, tu gemines, ell gemina. El verb geminar.
Cuidado, n'hi posis...
Que no vol dir germinar, eh? No vol dir germinar, eh?
Aquí anava.
Perquè si no, malament. Aquí puedo leer. Escolteu, veig que estem animats avui, eh?
Avui, amb la marxeta.
Després ja us presentarem la convidada i encara estarem més animats. Escolteu-me. A veure, què està passant amb les places aquí a Sant Cugat? Rogeli i Alba.
Quines places? Ah,
resulta. Digues, Alba. Ai, Rogeli,
jo crec que Sant Cugat és la ciutat de Catalunya i potser de l'estat espanyol, fins i tot, que hi ha més places.
Mentira!
Què dius?
No.
Què dius? Més places?
Escolteu,
de què?
Mireu.
Veure, aviam, explica't.
Explica't, perquè això no em quadra, mi, eh?
De tant en tant vaig en bicicleta i vaig a peu.
Ah, maco, bonic.
I m'he dedicat a veure les rotondes de Sant Cugat. Doncs les rotondes ja no són rotondes.
Són places.
Són places.
Què dius ara?
No, la rotonda...
rotondes. Oh, no, mira, llegiu.
Però escolta, jo
n'hi
veig.
La rotonda que tenim a la... sortint cap a Cerdanyola, ja... que és al costat de la benzinera,
sí.
aquella té un nom, no em recordo si és...
Sí, totes tenen nom.
Totes les rotondes...
La plaça del Rotary.
Sí.
Hi ha la plaça
no,
del
la
Rotary.
No, la plaça del Rotary és la que està anant
abans,
a passar a
abans, sí. Això mateix,
la,
abans.
La rotonda que tenim allà al costat del celler...
Sí, exacte.
Del celler, que també, està... no sé si es diu de les portadores, però també
sí,
té,
sí, sí.
És una plaça.
La callada del Piruli del Collfalà dalt de tot.
I per mi una plaça és una altra cosa.
Això, una plaça on
correcte.
Pots anar.
Estem d'acord?
Ui, el Rogeli s'enfada.
La plaça Octavià, per exemple. La plaça Octavià.
Exacte. Escolteu,
la plaça Barcelona.
És
que si parlem de places, ara què passa amb les places? O sigui, les places que realment són places, com la plaça del Monestir, són places dures. I les places que realment no són places, que són les rotondes, són de gespa i són toves i tal. Què passa amb les places? A la plaça del Monestir posa, un lletrero que diu, prohibit jugar pilota.
Home,
què és una plaça sense poder jugar pilota?
Res.
És com el mar i no anar amb banyador
però
o no
banyar-te. El que no entenc és, per exemple, la plaça de pàrquing. Què vol dir la plaça de pàrquing?
Veus? Aquí també l'hem fotuda.
No, mira, allò és un espai reduït per
no,
aparcar el vehicle.
La plaça de pàrquing.
Perquè tots són espais. Perquè no, són perquè, espais.
A veure, etimològicament ve d'emplaçament.
Emplaçament.
Llavors, emplaçament, d'emplaçament ve plaça, ui, que és un lloc per a ser-hi, per estar-hi, per aparcar.
Ui, que embussats que estem avui.
Ja ho hem dit.
No, estem embussats. Bé, ara parlem d'una...
Emplaça.
Bé,
plaça.
De tota manera, nosaltres reivindiquem que una plaça és una plaça i una rotonda és una rotonda.
Sí, sí,
que els reis de la rotonda són els francesos.
No, els anglesos.
No,
això sí que no.
No, perquè
els anglesos van copiar dels anglesos, perquè els anglesos van ser els primers
sempre
que van posar
sempre
rotondes.
Són els més els anglesos.
Els anglesos,
però els anglesos tenen un problema i és que entren per l'esquerra. Bé, el problema el tenim nosaltres quan anem a un cotxe.
A mi les rotondes, francament, em van molt bé. Jo no utilitzo gaire el GPS, perquè, bueno, en tot cas l'utilitza l'acompanyant, va tocant botons per allà i diu, tira cap aquí, tira
però
cap allà.
Però si la rotonda te la trobes, no te l'han d'indicar el GPS,
no,
te la trobes.
No, però aquestes rotondes que hi ha en diverses direccions,
sí,
que tira,
sí,
ara cap aquí, sí, sí. Cap aquí, la P7,
sí,
la no
sí,
sé
sí,
què,
sí,
no
sé què. Aquella rotonda rara que hi ha, mirant cap a...
Quan vaig amb cotxe, començo a donar voltes. I anar donant voltes, tu. Saps com allò...
Ets tu que estàs allà donant voltes.
Sí, eres tu, era ell.
Saps com els gats aquells del poble que hi ha un gos que va donant voltes?
Sí, sí, sí.
Doncs això és el que em passa a mi, tu.
I a l'hipòdrom.
I al final acabo sortint bé.
És que a les rotondes la gent no saben o no sabem entrar a les rotondes. És a dir, no les sabem fer servir. La gent fa stop.
No, jo tinc la teoria.
I no és stop.
No, jo tinc la teoria que una rotonda sempre s'ha d'entrar com a mínim a 60 per hora. d'entrada. Jac! I llavors segur que no passa res.
Sobretot a la Francesc Macià de Barcelona. Sobretot a la Francesc Macià de Barcelona.
Mare de Déu santíssima.
Bé, no fieu, això en aquest deia. Comentari no feu cas, eh?
No, sabeu que me deia un amic que ja no hi és.
No li feu cas d'entrar 60 perquè poder sortir amb una ambulància.
No, i perquè us portaran la recepta a casa.
Escolta'm...
De l'hipòdrom. Parlem de l'hipòdrom.
Això, l'hipòdrom, però com a rotonda o com a carril bici?
Com a carril bici, perquè serà una rotonda amb carril bici.
No, no, i a més, es veu que està creant unes dificultats de circulació i uns embussos, perquè aquella rotonda, bueno, aquella espècie de cosa que no és una rotonda, és com una cosa...
És un hipòdrom, està molt ben dit. Sí.
És el Ben-Hur, és quan feien les carreres del Ben-Hur.
Sí, ara ho entenc, perquè la rotonda les feia
rodones. Les carreres del Ben-Hur.
Hòstia, que bones aquelles.
Aquella pel·lícula del Ben-Hur que feien
els carros
aquells.
Per cascar de costat, els ganxos aquells.
Unes derrapades que anàvem fent.
Jo me l'imagino allà, eh?
Quin dia portem avui. Bé, la rotonda aquesta hipòdrom, perquè de rotonda només en té el nom, es veu que ja dic, estem fent el carril bici aquest i es veu que hi ha un cacau allà de por.
El que passa que s'ha
no
de
sé què passarà amb les bicicletes, al final.
Bueno, però doncs de fer carrils aniran... bici s'han de fer tard o d'hora, perquè aquí no es pot entrar amb cotxe ja. No, arriba el moment que aquí a Sant Cugat és molt complicat circular. I, per tant, segur que alguna cosa s'haurà de fer perquè la gent pugui anar amb patinet, amb bicicleta o a peu.
Això és un altre tema, els patinets, els aparells aquests que van amb una roda, amb dues rodes, amb cinc rodes, ara és un cacau, això.
Però la realitat imposa que en un moment determinat, aquí a Sant Cugat, tenim problemes de mobilitat importants.
Sí, sí, i el que no es pot fer és treure espai en el vianant, els carrils bici.
Això també.
Perquè, clar, moltes vegades es produeix que hi ha un espai, una vorera ampla, que dius, mira, veus, aquí per caminar, perquè les voreres sempre tinc la tendència a fer-se estretes, i si a sobre hi posen un pal de telèfons, per exemple, doncs ja l'has fotuda, o un arbre. El que no es pot fer és això, si fas una vorera ampla perquè la gent pugui caminar vianantment parlant, el que no poden fer això és aprofitar un espai per posar bicicletes, que facin uns carrils bici, que treguin... Sí, sí, sí. Que treguin espai dels cotxes.
Jo, de totes maneres, donaria un vot de confiança.
Donem-lo.
Home, és que se l'ha de donar.
Els que han programat això, i quan estigui fet, nosaltres
ja
anem i passegem amb bicicleta, amb moto, vosaltres dos, i a peu.
Els que venim amb moto.
I amb cotxe, ho provem tot, i llavors podrem opinar, i opinem. Va,
en tot cas, ens quedem amb aquesta observació del Rogeli.
Va, vinga, siguem benèvols.
Com deia aquell, reflexionem.
És el que té seny aquí.
Sí, i tant.
Ja has vist com ha començat?
Si no...
Reflexionem-hi, i en tot cas passem. Ara, mentre reflexionem, aprofitem la vinentesa, passarem a la publicitat, una estona publicitat, un parell de minutets,
sí, és que si no,
tres minutets, i després tornem a seguir. Per
Perfecte.
Tant, aneu en bicicleta, a peu o com vulgueu, però ara tornem.
I presentem a la convidada.
Correcte.
Solidaritat, esport i cultura es troben a la Magic Line Sant Joan de Déu.
La mobilització ciutadana per les persones en situació vulnerable. Inscriviu ja el vostre equip a magiclinesjd.org. Poseu-vos un repte solidari i impliqueu el vostre entorn per aconseguir-lo.
Us esperem a la caminada més festiva.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Cugat.cat les nits de divendres de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, divendres de 10 a 12 de la nit a Cugat.cat 91.5 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Cugat.cat 91.5 FM.
Hola, tornem aquí. Heu reflexionat o no? Us hem deixat un espai de temps perquè
reflexioneu. Home, hem reflexionat, hem discutit aquí però a micro tancat.
Ara som aquí, per tant, ja hi tornem a ser. I ara ens dedicarem un temps a gaudir de la convidada d'avui.
Ostres, quina convidada.
Una persona.
De luxe.
De luxe.
Una persona.
De pedigrí.
Nascuda a Sant Cugat.
Hola.
Des de fa no sé quants anys. I és igual, perquè molt està pocs. De molt bon veure.
Molt pocs.
I... Bé, us diré qui és, diu? Perquè així ja sabeu qui es sabrà.
Aquesta gent diuen, la gent de Sant Cugat, nascuda aquí, diuen, són de Sant Cugat de
tota la vida. Això mateix. Ella és Lourdes Carré. Lourdes, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Bon dia.
Què ens expliques?
Quina por.
Bueno, la Lourdes. Ella o nosaltres hem de tenir por?
La Lourdes, és que jo no entenc com no va arribar a ser alcaldessa, aquesta dona. Oh. Perquè va néixer... al costat
de
l'Ajuntament, de l'antiga Ajuntament,
de
la plaça Barcelona. Mare,
la gran plaça Barcelona.
Ho tenies a prop, Lourdes.
I tant. Però
em sembla que la política no ha sigut lo teu.
No, especialment.
Que a més es conserva encara com una plaça no dura.
Sí.
És de les poques places, abans que parlàvem de les places, és de les poques places que es consideren no dura, que ja m'agrada.
Parlant de places, no?
Exacte.
Aquesta sí que és una plaça.
I era més bonica encara, quan jo era joveneta.
I jugaves allà, jugaves
moltíssim.
Ara els plàtans aquests estan ja plantats des de fa molts anys.
Abandonats, ja, sí, però ja no n'hi ha tants, abans n'hi havien més.
O sigui, jugaves en aquella plaça i segur que n'hi havia tiros d'aquells que posa. Prohibit jugar pilota.
Res, que va. Oi que
no? Allà sí jugava pilota.
No us ho podeu imaginar.
Jugàvem,
mira, des de jugar a la xarranca, les nenes, sobretot, els xicots jugaven...
A cavall fort?
No, a boles, a caniques.
A caniques, ui, el Chiva Piebueno tot igual.
Però llavors ens ajuntàvem al vespre i acostumàvem a jugar amb una cosa molt divertida, que era a tocar portes.
I
teníem una senyora d'allà de la plaça, que pobra senyora, la teníem bastant mortificada.
La teníeu castigada.
Sí, la teníem supercastigada.
I timbres, no? També més endavant.
La balineta.
La balina.
I llavors, pobra dona, trucàvem, llavors ella sortia, aquí ja nosaltres allà tots amagats.
I us sortia la bronca, no?
Bueno, si aconseguia veure'ns, sí, però vull dir, nosaltres ja procuràvem amagar-nos perquè no...
Hi havia els seglers, també, la Carme Segalés.
Era, la veritat és que l'ambient que hi havia a la plaça Barcelona, que es deia plaça de Barcelona, era un ambient fantàstic.
I a més quedava com tancada, no? Per tant, era bastant segur a nivell dels nanos i els pares i les famílies.
Era quan hi havia 15.000 habitants aquí.
No tant.
I menys.
L'any 50...
10.000.
10.000 i jo suposo que no n'hi ha.
Llàstima no haver vingut abans. Ja no dic tant néixer aquí jo, però haver vingut abans. Que guapo hauria ser. Bé.
No, però ara també està bé, home.
Sí, home, sí, clar que sí.
No podem renegar del progrés.
No,
malament.
Ella veia el cavalls i carros i el celler i la cavalcada que veurem aquest diumenge, no?
Sí.
Doncs això ella ho veia a diari.
I us deixeu una cosa molt important, eh? La festa del Corpus.
Ah, sí, era?
Ui, la plaça aquella. Molt bonica.
Hi havia aquella de l'Au Com Balla.
Sí,
això de l'Au Com Balla era brutal. Jo és que al·lucinava l'Au Com Balla.
Però a més és que servia molt per agermanar, vull dir, tota la gent de la plaça.
Però és que abans era fàcil inclús agermanar. O sigui, ara potser n'hi hagi també, però en aquella època, a tot arreu, ja no aquí, a Gràcia mateix, que jo vinc d'allà, doncs també tot era, l'agermanament era més fàcil. La gent feia més via al carrer,
i
es coneixien tots.
Fèiem les catifes, però començàvem per anar a buscar les flors. Els homes anaven al Maresme, llavors abocaven les flors a les eres, diguem-ne, o a les entrades, millor dit, de les cases. Llavors la mainada el que fèiem és que ens portaven al bosc i llavors allà collíem ginesta, llavors la desgranàvem i tothom hi posava el seu granet de sorra, uns molts més que els altres. I crec que el que va començar amb això va ser el pare del Joan López.
Joan López.
Sí, del Joan, que havia treballat als tapissos Aymar.
Sí, Joan. Que és artista, pintor...
Ah, exactament, que és pintor. Ara es dedica a pintar.
I tant.
I bé, que ens ho havíem passat molt bé, vaja, allà a la plaça Barcelona.
Bueno, va, parlem de la Rosa.
Anem més cap enllà, a veure.
Més cap enllà.
A veure, els teus pares d'on venen? A veure...
Bé, els meus pares venen, diguem-ne, la branca de la mare...
Com a terreny a Sant Cugat?
La mare va néixer a Sant Cugat.
En tots dos?
La mare va néixer a Sant Cugat. I el meu pare, no, el meu pare va néixer a Alp.
Bon poble.
Bé, el per què va néixer a Alp, doncs, bueno, el meu avi era de Vallfogona de Ripoll. Llavors, de molt jovenet, doncs, suposo que va marxar de casa per buscar-se la vida... Va entrar a treballar a la Telefònica, que en aquell moment doncs, estaven fent la línia del telèfon de Puigcerdà, i sí, sí, doncs cap allà. I llavors doncs, s'hostatjava Alp a Cal Vigatà. I a Cal Vigatà doncs, va conèixer la Lola de Cal Vigatà, doncs, que al cap de molt poc temps es va convertir...
Cal Vigatà era un hostal, no? Era una dona. Casa, era una casa.
Bé, era una casa, però sí, era de tot. Era l'estanc, l'hostal...
I on estava això situat, al Camp Vigatà?
Això, a Cal Vigatà, bueno, a Alp.
A Alp, sí.
I, bueno, no sé quanta gent hi vivia en aquella època, però suposo que poca.
I anar posant línies, arriba a Sant Cugat,
La línia directa cap a Sant Cugat.
Quan els números eren el 44, no? El 79.
Exacte. No, bueno, o moltes vegades, quan la gent trucàvem, no dèiem posa'm el 43 o el 22, normalment deies posa'm a Cal Colònio, posa'm a Cal Papeta, jo què sé.
Que divertit. El nom.
Sí. A Cal, com se'n diu.
Això és molt bo, això.
Sí, sí.
Era un altre món, evidentment.
Hi havia una telefonista que anava posant
els cables, clinc, 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 clinc.
Posi'm a Cal Roda,
posi'm a Cal Pont, a Cal Garcia Planes. I això vaig escriure a Montserrat, a les cel·les de Montserrat, quan anàvem allà amb els meus pares quan era petitor, que això de les pies aquestes.
Els pies, sí, sí.
És molt bo, això.
Era tot un món, el món de la telefònica.
Allò sí que eren escolta, quan ja feien aleshores.
Ara t'ho anava a dir jo,
sí que eren escolta.
Les que posaven les clavilles.
En riu tant ara dels Villarejo i companyia.
Sí, per tant, veniu aquí a Sant Cugat i el teu pare coneix la teva mare.
Sí, el meu pare coneix la meva mare.
Amb un ball d'aquest de Salou.
Bueno, es fan nòvios perquè la meva mare, doncs, tothom deia que era molt i molt i molt guapa. I aleshores, doncs bé, vull dir... El senyor...
Et ve d'arrel a tu també, eh?
Exacte. Bueno, no toco vores, jo, però ni tocar vores,
No toco vores, que maco.
I... El que va tocar vores va ser el pare, que va veure la Lola,
No, la Lola no, la mare es deia Josefina. La Lola era la mare del meu pare, i la meva mare es deia Josefina. I bé, llavors, doncs, bueno, el meu pare doncs, es tenia que buscar, també treballava, ell va estudiar peritatge mercantil, i aleshores va entrar a treballar a casa d'en Joanola. Però del Joanola, no me'n recordo com se deia, el pare de la Rosa Maria Joanola, d'aquí, que encara...
Sí, em sembla Joanola.
Sí. Els Joanola són aquests que tenien la botiga aquesta al Pi, o no?
No, no, era un cosí germà, em penso que es deia Lluís Joanola. I aquest senyor tenia una botiga de mobles a Barcelona, i aleshores el meu pare va entrar a treballar, a portar-li els números... I clar, llavors el meu pare va entrar en contacte amb aquell món.
Amb el món del moble i...
I ja està. I llavors, doncs, no sé com va anar exactament, perquè em sembla que va fer milícies i després al final va anar a l'Àfrica, que va a la mil, no sé quantes històries. Vam festejar un fotimer d'anys i a l'any 48, el dia de Sant Jordi, del 49, he dit una mentida, el 49 es van casar el dia de Sant Jordi.
El dia de Sant Jordi. Perquè era un catalanista de socarrel, el teu pare.
Bueno, sí, jo penso que sí.
Un personatge molt català.
Sí, sí, molt català.
Home, era un home molt... amb un caràcter important.
Important.
Sí, que sí?
Sí.
Jo el recordo...
Sí.
Un gran emprenedor.
Que jo penso que no és per, diguem-ne, ni per doncs, defensar ni res de tot això, però tot i que jo quan era petita doncs el veia com una persona doncs que era el meu pare però que doncs que també feia molt de respecte. Però llavors doncs ho va rumiant i crec que d'homes com ell, no, vull dir, emprenedora, doncs tots els que jo coneixo, qui més qui menys, vull dir, han tingut un caràcter, bueno, doncs important, no?
Però que sí, jo penso que també va una miqueta relacionat al ser emprenedor i el caràcter, perquè si no tens caràcter no pots...
No, clar.
Et deia que la primera botiga era Can Gerrer, la veu tenir Can Gerrer, no?
Sí, sí, ell va posar la primera botiga Can Gerrer.
Això hi ha molta gent que no ho deu saber, eh?
Sí. Bueno, quan vàrem fer el 50è aniversari, sí que vàrem fer, bueno, un regal a tots els clients i tot plegat, i aleshores sí, vam fer una explicació molt bonica, que per cert ens la va fer l'estimat Ramon Bernils.
Sí. Ostres.
I va ser realment molt, molt bonic. Llavors doncs, es va posar a la botiga Cal Gerrer i en mica, doncs, jo recordo de ben petita doncs, anar-hi i ens nodríem, doncs, jo què sé, van començar a arribar els emigrants del carrer Vallès i tots anaven allà a comprar que si el tocador, que si la mesita, i llavors res, el meu pare,
vull dir, amb
un cartronet, 25 pessetes, perquè a casa n'hi han de guardats, eh? I bé, i en mica, doncs, es van anar fent això. Es va anar omplint la pica i va ocupar tot el Cal Gerrer fins a baix, el passatge Gerrer, el teníem tot en ple.
Segons el Cabanes, el propietari, que ara hi també, però té un idó, el bé que s'ha restaurat, el maco que està.
Sí, va costar, va costar al final de Sant Basti.
El lloc més emblemàtic de Sant Cugat després del monestir. Diu, són paraules d'ell, eh? No m'ho invento, eh?
I si s'hi pot anar, ara fent una pisalleta, si s'hi pot anar, la vista que hi ha dalt és brutal.
Parlem de tu, va, vinga, una miqueta de Lourdes.
Ah, que
volem
dir, home,
neix la Lourdes, tens germans.
Neix la Lourdes, sí, exactament, i bé, jo crec que em van posar Lourdes perquè jo als meus pares els deia que em van fabricar Lourdes. Dic, clar, com que veu anar tan de pressa, veu anar a passar la primera nit de nubis a Lourdes.
O sigui que no va ser un miracle, no va ser un miracle.
No, jo crec que no va ser un miracle, però bueno.
Bueno, un bon lloc.
I bé, llavors doncs tinc dos germans més, al cap de 3 anys em va néixer un altre, que és l'Esteve, i al cap de 15 anys...
Si tu ets gran.
Jo sóc la gran.
La de seny. Sí, la cobra els camins, ja, perquè la gran sempre la cobra els camins.
Una pregunta. Que
t'agradant dur les primeres garrotades.
Què volia ser de petita? Què volia ser?
Bueno, jo la veritat és que ben bé jo no ho sabia què volia ser. El que passa que sí que sabia que m'agradava molt estudiar i anava a les monges franciscanes.
A les de Sant Cugat.
A les franciscanes.
A les autèntiques.
I...
com havia de ser, si no?
Sí, bé, eren unes monges, sincerament, molt, no sé, com molt, molt casolanes, no sé com dius-ho, no? Quasi bé totes eren catalanes, de Badalona, de... bueno, no sé d'on eren. Bueno, n'hi havia alguna de, jo què sé, la Sor Teresa, em sembla que venia de Tetuán.
Sempre n'hi ha una Sor Teresa,
la Sor Victòria, també, però vaja.
Santa Teresa...
Sor Teresa,
Clar.
Jo també vaig anar a col·legi de monges, Van dir-lo, els col·legis de monges.
Bueno, és que els nens també venien allà a les monges.
Ja s'han notat una mica,
Oi, volia ser monja, jo, Què vols ser quan sigui gran monja, volia ser jo? Amb la germana Guadalupe.
Sort que la van agafar.
I bé, llavors, això.
Bueno, bé, i llavors, doncs, en aquella època, no sé, la canalla, bueno, tenies 12, 13 i 14 anys i, vamos, no sabies de la missa a la meitat, ni xonets blancs i... Mm-hmm. I també se't feia difícil pensar, bueno, què faré quan seré gran, no?
Ah, això.
Exacte. I aleshores, doncs, el meu pare, precisament, doncs, com que jo sempre doncs, em posaven molt bones notes i tot plegat, em deia que jo tenia que ser farmacèutica, perquè era la professió ideal per una dona.
Ja marcava territori.
Ah, exacte, sempre. Això...
No, sempre la marca. Jo crec que sempre l'ha marcat territori.
Sempre ha marcat territori.
Sí, per descomptat. Jo recordo així.
I bé, i ja està. I llavors, doncs, jo, mira, ja pensant, doncs, farmàcia. I aleshores, doncs, quan vaig acabar el primer de batxillerat, doncs, aleshores, bueno, per circumstàncies que tampoc no venen al cas, vaig tenir que anar a estudiar a Barcelona perquè les monges, doncs, s'arribava fins allà on s'arribava. I bé, i aleshores em va faltar un paper per matricular-me a l'Institut Montserrat i el meu pare precisament aquell dia doncs, havia fet una visita en una escola que me la va posar al Candelero i em va dir, diu, mira filla meva, ja sé que tota la vida t'he dit que tindries que ser farmacèutica però saps què et dic? Que tant és vendre aspirines com vendre cadires. I clar, això passava ni més ni menys que l'any 64. I a l'any 65 inauguràvem la botiga, concretament el dia de la Festa Major, que abans era per Sant Jaume.
Va veure claríssim, diu, aquest l'hem de pillar
cap aquí. I aleshores, doncs, cap a la botiga a vendre cadires, i ja està.
Vull dir. O sigui, des de l'any
65, des de l'any 65...
Ets a la botiga.
Exactament, a la botiga.
I vas estar, clar, portant el negoci.
Bueno, clar, sí, bueno, molts anys, clar. Bueno, fins que m'he jubilat, no?
I el teu pas per l'associacionisme d'aquí Sant Cugat, que... Sembla que vas ser el tema de l'escolta.
Jo em vaig, exacte, vaig començar a ser d'Aina en aquella època, que les CAPs eren doncs la nostra, o la meva estimada Eulàlia Llunell, i la Montserrat Mundó, que després posteriorment es va casar amb en Climent Rivera. Llavors vaig passar a Noia Guia, la CAP era la Pilar Rivera, i llavors a banda hi havia l'agrupament de noies. Nosaltres ens dèiem l'agrupament de Mare de Déu del Bosc, l'agrupament de noies, i l'agrupament de nois Berenguer el Gran. I bé, i aleshores, doncs, estan a les guies, jo devia tenir, doncs, no sé, uns 16 anys, una cosa així, i llavors, doncs, van dir que faltaven caps per l'agrupament dels nois, i vaig anar a fer de Baló, després vaig ser Baguera, després vaig ser Quela, i aquests anys els recordo...
I parlarem això molt...
Els recordo... Bueno, jo crec que van ser dels anys més feliços de la meva vida.
I jo crec que ens escoltes un espai de trobada.
I això també potser és un inici també per l'afició que tens també, que has tingut durant sempre, a la muntanya, potser, també.
Sí, probablement també, perquè sempre m'ha agradat molt, tot i que també me la va inculcar, vull dir, el meu pare, la Cerdanya...
Atenció, atenció, no ho perdeu. La Lourdes a fer la pica d'estat, eh?
Sí.
El pic més alt de Catalunya.
Bé, una cosa.
Va fer el cim,
sí.
Eh?
Em tenia que acompanyar un que està aquí parlant, però per circumstàncies vàries no va poder ser i al final la vaig fer l'any quan vaig fer 50 anys.
Escolteu-me, jo crec que... Bé, hem d'acabar perquè el programa, el temps apreta i això. Jo crec que és un bon final això que has dit de la pica d'estats.
Sí.
Juntament amb tot el que ha dit ella, que ens ha explicat, que està molt interessant, però que deixar això a dalt la pica estat ja és...
Home, no?
I tant. Escolta,
de fet, moltes gràcies, Lourdes, per
moltes
estar
gràcies,
aquí.
Lourdes.
Gràcies, és un gran honor tenir-te aquí com una dona important.
La veritat és que sí, la veritat és que
moltes
sí.
Moltes gràcies a vosaltres.
Aleshores, contertulians, us deixem aquí.
Consentits,
amb una mica, amb una mica de música de fons. Donem les gràcies a en Josep Maria Casas, el tècnic de so, i per tant... Ens acomiadem i fins la setmana que ve a Converses Consentides a l'hora de l'Àngelus. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Adéu-siau. Adéu-siau. Adéu-siau.